Avui a l'Ofici de Viure ens preguntem i responem quins són els ingredients per tenir relacions més harmonioses. Quin paper hi tenen la connexió, la compassió i l'acceptació? I com podem cultivar aquests ingredients de manera pràctica en el nostre dia a dia? Normalment, els nostres problemes de relacions amb els altres tenen a veure amb la comunicació. Habitualment partim de la base que no ens entenen o que no ens han entès o fins i tot que ens volen fer mal. Diu la terapeuta Marie-Jeanne Truchot que la major part de les vegades s'acusa l'altre de mala fe. Estem acostumats a jutjar el comportament dels altres a partir del nostre punt de vista, dels nostres costums, de la nostra pròpia actitud. És força graciós, diu, constatar que l'altre, aquest adversari que tant ens irrita, al qual tenim ganes de dir-li de tot, pensa exactament el mateix que nosaltres. Cadascú té la certesa de tenir raó. Diu Marita Ossés, que avui ens acompanya a l'Ofici de Viure, en el seu llibre De què va el amor? Desmontando los mitos de la pareja, que en la distància curta el problema no és l'altre, sinó nosaltres mateixos. No existeixen problemes de parella, sinó problemes personals que afloren en la parella i la distorsionen. La relació de parella, doncs, no acostuma a ser la causa dels meus problemes, sinó que em fa conscient que hi són. Avui, també a l'Ofici de Viure, un cop més, anirem a parar la comunicació no violenta. Diu Irene Glatz, que ens acompanya avui, que aquesta manera de relacionar-se utilitza l'escolta empàtica i l'expressió honesta per promoure relacions respectuoses i sinceres. Per treballar aquestes habilitats és imprescindible l'autoescolta i l'exploració de les nostres observacions i interpretacions, la connexió amb els nostres sentiments i necessitats i la capacitat de saber demanar el que ens cal d'una manera clara i concreta. Avui a l'Ofici de Viure, relacions més harmonioses.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Soc Míriam Subirana, autora, coach, mestra de meditació i experta en indagació apreciativa. Les relacions harmonioses són aquelles en les que clarifiquem, ens expressem des de nosaltres mateixos, ens sentim lliures per ser nosaltres mateixos i no ens hem d'estar justificant constantment. Són relacions on hi ha un respecte profund vers l'altre i una escolta profunda. Normalment el que passa és que donem moltes coses per suposat i les suposicions són a l'arrel de molt patiment i molts mals entesos. És millor que preguntem, que aclarim i que tinguem converses generatives, és a dir, converses que ens porten a treballar, explicar, compartir des de lo millor de nosaltres mateixos, no converses degeneratives on hi ha culpabilitat i un s'està defenent i justificant. Moltes vegades el que passa és que tenim masses expectatives projectades en l'altre i aleshores ens costa acceptar quan l'altre no és com ens agradaria que fos. Per tant, revisem les nostres expectatives i connectem amb una acceptació profunda que no vol dir resignar-se, sinó acceptar que l'altre està en el seu moment i que tu estàs en el teu moment. I això el que ens obre és a la compassió, és a dir, a un comprendre a l'altre des d'un amor més profund, sense necessitat de justificacions. I això ens ajuda a tenir una relació molt més harmoniosa, molt més plena i més feliç.
Avui a l'Ofici de Viure, relacions més harmonioses, amb Marita Ossés, benvinguda.
Hola, Marita. Gaspar.
Llicenciada en dret, coach, autora de De què va el amor o El virus que nos cambió. Irene Glatz, benvinguda, Irene.
Hola.
Formadora en comunicació no violenta. No és la primera vegada que ens acompanya a l'Ofici de Viure. Gràcies per tornar en aquest programa. Bé, quina seria la vostra definició de relacions més harmonioses? Per començar, després d'haver escoltat la Míriam Sobirana, que ens ha dit ja moltes coses. Marita.
La Míriam m'ha agradat molt perquè, clar, les relacions harmonioses, ni que sigui una repetició, són aquelles que busquen l'harmonia, no?, entre dues persones. I l'harmonia està basada en l'acceptació. I m'ha agradat molt els dos apunts que ha fet ella de que no hi hagi interpretacions, suposicions i que no hi hagi expectatives. O sigui, els dos elements que interfereixen en l'harmonia, és a dir, en l'acceptació de l'altre tal com és, són les nostres expectatives i les suposicions que fem en comptes de preguntar i aclarir. Una altra cosa que ha dit que m'ha agradat molt és que podem ser clars i no necessitem justificacions, no?, en una relació harmoniosa. Doncs seria les relacions en les quals no fem suposicions, sinó que preguntem, i no tenim expectatives, sinó que manifestem els nostres desitjos.
I està d'acord la Irene Glatz?
Sí, tant. Jo afegiria que perquè hi hagi una relació harmoniosa hauria de com un equilibri entre diferents ingredients i valors, no?, com seria la comprensió, l'empatia, la confiança, entre molts altres de més. I està clar que cada persona doncs, pot valorar quins són aquests ingredients o valors que considera essencials en les seves pròpies relacions i que vol treballar. I, per suposat, la compassió, l'acceptació, jo diria que són les nostres grans mestres en què poder treballar en cada relació, perquè són les que realment ens ajuden a afrontar límits molt, molt més difícils en el dia a dia, en els nostres vincles.
Bé, has dit moltes coses, Irene. Anem a pams. Comencem parlant de la comunicació. Creieu que la falta de comunicació o la comunicació amb disharmonia es troba en el rerefons de molts problemes en les relacions?
Sí, jo diria que la comunicació és el canal principal en què ens relacionem amb les altres persones. Llavors, moltes vegades, si hi ha dificultat de saber què ens passa, què sentim, què necessitem nosaltres mateixes, a vegades és difícil saber què passa amb l'altra persona, no? Llavors, la comunicació per mi és el reflex de quan algú no està en aquesta harmonia, en aquesta sintonia, i es manifesta en aquest canal, que és molt bé la comunicació verbal o també no verbal, no?
Sí, això és importantíssim. Jo crec que quan pensem en relacions harmonioses, dime, quins són els elements? La comprensió, la comunicació, la connexió, però amb qui? Sempre pensem en l'altre. Hi ha un previ que és com és la comunicació amb mi, com és la compassió amb mi, com és la... quin era l'altre? L'acceptació de mi mateix. Llavors, sense aquest element, o sigui, aquest element, aquest diàleg que jo tinc amb mi mateix condiciona completament el diàleg que tinc amb l'altre o la comunicació que tinc amb l'altre. I en aquest tema estic seguint molt a l'Andrea Zambrano, que parla de les violències invisibles, no? Llavors, si sense saber-ho exercim violència sobre nosaltres mateixos, la violència aquesta surt en la nostra comunicació i en les nostres relacions, que deixen de ser harmonioses quan se'ns cola aquesta insatisfacció, aquesta manca d'acceptació, aquesta manca de connexió amb nosaltres mateixos.
Sí, per tant, la primera relació harmoniosa l'hauríem de mantenir amb nosaltres mateixos o mateixes.
Per mi seria l'element principal i que no surt mai, sempre. Què és una relació harmoniosa? Aquella que connectes tal amb l'altre. Tenim en el punt de mira a l'altre, però aquesta no és només que una expressió de com jo em connecto, m'accepto o no m'accepto, em comprenc o no em comprenc. Llavors, si no tens, resulta que no la tens mai, no? Però si no la tens treballada, se t'escapen els teus gremlins en la comunicació amb l'altre. No?
Sí. Estem parlant, Marita, de relacions harmonioses. Fins a quin punt estem parlant o no de relacions ideals?
Clar, és que quan diem harmonia, l'harmonia és com l'aspiració màxima de tots a la nostra vida, no? Tant en el nivell laboral com personal com sentimental. Llavors, aquesta paraula harmonia ens porta a engany. O sigui, una relació harmoniosa és aquella en la qual m'esforço perquè hi hagi harmonia, però no hi haurà sempre harmonia. És una tendència. Jo vull tendir a l'harmonia en la relació com amb altres aspectes de la meva vida, però això vol dir que hi ha d'haver disharmonia de tant en quant, hi ha d'haver conflicte.
O sigui, està bé això perquè comencem desmuntant el títol del programa, no? És a dir, no relacions harmonioses no existeixen, sempre.
Sempre. És un desig. El desig és que sigui harmoniosa i la vida va d'anar aconseguint aquesta harmonia. Això és la vida. Llavors, si l'aconseguim, ja ens podem morir. Bueno, disfrutar-la una estoneta.
Però, esclar, jo no sé si seria vàlida aquesta comparació entre l'ordre i el caos, però la vida tendeix de l'ordre al caos. És a dir, que perquè hi hagi harmonia, de vegades hi ha disharmonia.
Sí. Aniria per aquí, la cosa. Que traiem-nos del cap que això és una cosa estàtica, no? L'harmonia és una feina continuada, l'harmonia.
Irene?
Sí, jo quan abans nombrava el tema de l'equilibri, jo quan penso en equilibri no penso en algo estàtic, com bé deia la Marita, sinó en algo que es mou constantment, que està en dinamisme, i que en aquest dinamisme hi ha moments en què segons quins ingredients o segons quins factors estan amb més freqüència, no? Com pot ser o la comprensió o la cura o el suport, i altres moments altres que estan amb menys. No? Llavors jo crec que per mi l'harmonia seria entendre aquest equilibri sabent que hi ha aquestes muntanyes de pujades i baixades. No? I també em venia que seria com una actitud, no? Perquè com bé deia la companya, és un desig o una fita o una idea on voler arribar a aquesta harmonia, no? O aquesta idea de que tot estigui bé o correcte, no? Però si tenim una actitud compassiva, d'acceptació, de connexió, jo crec que l'actitud és el que ens porta a aquesta sensació harmoniosa, no? Aquesta actitud de constant aprenentatge, de constant consciència, per realment ser conscients de què m'està passant a mi i com la comunicació a vegades, com bé deia la companya, ho veiem molt cap a fora, no? Però comença per dins. Llavors, aquesta actitud d'apertura cap a una mateixa i aquesta mirada amorosa, amable, ens ajuda també a que després cap a l'altra persona també sigui igual, no? Llavors, la relació que tinc amb mi mateixa és un reflex de la relació que tinc amb les altres persones.
I això vosaltres ho noteu? En el dia a dia, parlant amb la gent que us ve a veure, que quan canvien la relació amb elles mateixes o ells mateixos, canvia la relació amb l'altre?
És decisiu. O sigui, a vegades comencen al revés. No, és que jo vull millorar la meva relació amb el meu fill, amb la meva parella, amb aquest company de feina. Llavors fan un esforç i aquest esforç no dura perquè hi ha un patró dins d'ells, d'elles, que és el patró amb el que es tracten que acaba dominant. Si el que aconsegueixes canviar és el patró intern i tu tractes d'una manera diferent, o sigui, passes de la seqüència judici, condemna, càstig, a la seqüència observació, comprensió, acceptació, llavors aquest canvi de patró ja surt directament amb la teva relació amb els altres i ells mateixos i elles mateixes es queden com és que m'està sortint d'una altra manera i dic, és que has canviat el patró intern. Si canvies només el patró cap enfora, tornes al que domina dins teu. Però si canvies el patró intern de com et mires a tu mateixa, quin diàleg intern tens, com et dius les coses, amb violència, amb autoritat o amb comprensió, llavors aquest canvi de patró intern es reflexa naturalment. I la gent es queda com sorpresa, perquè, no em costa tant ara. Clar.
I on queden els interessos personals? I també ara em ve al cap el món de l'empresa i les organitzacions. És a dir, estem parlant molt d'empatia, d'entendre l'altre, de comprensió, d'observació, de preguntar, tal com ens deia la Míriam Sobirana, però i els meus interessos, per entendre'ns, i el meu marcar límits i les meves línies vermelles, on queden en aquest procés?
Aquí la comunicació no violenta el que busca és crear relacions interdependents i no dependents. Quan jo poso la culpa a l'altra persona i poso el foc a fora, faig que constantment que això, que el foc està fora i, per tant, l'altre és el que ha de canviar. Quan jo connecto amb què m'està passant a mi i què és el que jo necessito, que aquí estan els meus interessos, i els començo a saber quins són per poder-los expressar, aquí està la primera manera de començar a agafar aquest poder, no? Aquesta autosobirania, per tal d'agafar molta major independència en el vincle, no? I entra en aquest punt d'interdependència quan jo sé el que em passa, el que necessito, aprenc a demanar-ho i a la vegada aprenc també a escoltar què és el que l'altre necessita. I aquí és quan tracem aquest pont de la comunicació entre les necessitats de l'altra persona i les meves necessitats.
Sí, primer són les nostres necessitats o les de l'altra persona, pregunto.
Primer, sempre són les nostres. Primer hem de mirar sempre cap a nosaltres mateixes i la nostra autocura. Això no treu que quan jo em puc escoltar i puc saber el que jo necessito i em dono aquesta autoempatia, aquesta autoescolta, em puc obrir a mirar l'altre. Si jo no m'estic escoltant, jo no em puc obrir a l'altra persona, perquè si jo no sé el que vull, que necessito, i atenc a l'altra persona, no m'atenc a mi. Llavors, jo diria que sempre primer és l'automirada, l'autoescolta, i quan jo la puc fer, estic més disponible per estar present amb l'altra persona.
En aquest aspecte, això jo crec que és important, perquè hi ha una tendència de dir és que el coaching i totes aquestes noves filosofies que diuen que t'has de mirar i que t'has de curar són narcisistes, són egoistes, i estic d'acord amb la Irene que si tu tens les teves necessitats cobertes per tu mateix o per tu mateixa, ets molt més capaç de mirar pels interessos dels altres. I moltes vegades el que, i ho dic per experiència pròpia, quan estem més conscients de les necessitats dels altres i ens aboquem i ens entreguem d'aquesta manera, moltes vegades és una manera de compensar una manca d'atenció que tenim per nosaltres i una manera d'aconseguir que els altres ens donin allò que no ens estem donant a nosaltres. Llavors, m'agradaria com trencar una llança perquè quedi clar que no és egoisme cobrir les teves necessitats, ni satisfer-les, ni escoltar-te abans d'escoltar l'altre, perquè tots sabem, per exemple, quan som mares, doncs, quan millor estiguis tu, millor atendràs el teu fill. Molt millor atendràs el teu fill. Llavors, és molt important que no confonem això. O sigui, cuidar-te no és ser egoista. Cuidar-te és ser conscient de les teves necessitats i atendre-les. I no esperar que les atenguin els altres.
Sant Joan de la Creu. On no hi ha amor, poseu-hi amor i trobareu amor.
Diu el psicòleg José Martín, possiblement pensem que nosaltres no tenim cap culpa de res i que sempre ens comportem de manera correcta, però quan anem a reunions socials de forma tensa, és probable que encara que no ho pretenguem, en la nostra actitud i comportament es vegin reflectides aquestes emocions. Aquesta situació pot fer que les altres persones també percebin aquest comportament i també actuïn a la defensiva, de manera que el conflicte està servit. Estar conscienciats per mostrar una actitud més relaxada i més segura i evitar un comportament de tensió farà que l'ambient es relaxi considerablement. També estem parlant ara en el context de les organitzacions i sobretot també de la feina, Marita Ossés. La nostra actitud, l'exemple de la mare és diàfan, el que ens posaves, no? Com millor estigui la mare, millor podrà atendre a la seva criatura. Però a les organitzacions passa el mateix?
Penso que sí. Jo treballo molt al tu a tu, no estic en organitzacions, però sí que estic en grups, i és veritat que com és a dintre és a fora. Vull dir que quan tu vas amb una actitud determinada a una reunió, aquesta reunió ja està condicionada per la teva actitud. I si aquesta actitud, des del començament, vols que sigui positiva, oberta al diàleg, disposada a canviar els pensaments que tens d'inici, tal i qual, la cosa anirà molt millor que si penses que has d'imposar el teu raonament o les teves posicions o el que sigui. És a dir, que estar disposat a comunicar és estar disposat a acceptar que un altre pugui veure les coses d'una manera molt diferent a la teva i no voler tenir raó. Saber que tu tens les teves raons ella o ell té les seves raons i que podem trobar una raó que englobi les dues o no. Llavors entra en el moment del consens de què cedeix, què puc cedir jo, perquè em sembla que fer puesto el que aquesta altra persona diu és més bo per tots, no? Cedir pel bé comú seria.
Irene?
Sí, quan anem a algun tipus de reunió i jo potser em noto que estic tensa o al contrari, que estic oberta, llavors poder calibrar com estem davant d'una reunió ens ajuda molt a saber com estem disposades a encarar segons el que passi, no? I això ho nombro perquè a vegades si estem amb una actitud més tancada, jo em preguntaria, què m'ha passat abans a la reunió que em sento tensa o que em sento no tan oberta a la... aquesta reunió o segons quin tipus de conversació, o dos, si em sento tancada, què ha passat anteriorment en aquest grup de persones que ha passat que jo em senti això, amb aquesta actitud més a la defensiva, no? Llavors, jo quan vaig a una trobada i calibro com em trobo, em dona molta informació d'això, de com vinc i, per tant, com impactarà en aquesta trobada, i dos, si hi ha alguna història en aquest grup que ha fet que impacti en el meu estat d'ànim quan estic amb elles.
I això, insisteixo en la idea d'abans, això que és, prenc consciència de com estic, què pot haver passat abans, etcètera, etcètera, és el més generós que pots fer pels altres. I es pot interpretar com aquesta, centrada en si mateixa, narcisista... No, perquè en la mida que jo prengui consciència d'allò que m'afecta, deixaré de fer culpables o de reaccionar contra els altres. Llavors, aquesta autoobservació que té tan mala premsa amb algunes àrees, si més no, doncs és una actitud molt generosa cap als altres, perquè intenta fer-se responsable del que pot passar o del que passarà si jo no estic bé. No?
Quins acostumen a ser els motius perquè hi hagi crispació entre dues persones o entre un grup de gent si no ha passat res de significatiu?
Jo diria que si hi ha alguna cosa de crispació és perquè alguna cosa significativa ha hagut. I quan parlo de significatiu vol dir segons la vivència de cada persona. Potser per una persona pensa que això no ha sigut significatiu i potser per mi aquest comentari en concret o aquesta actitud m'ha impactat. Llavors, quan en grups o en parelles amb les que treballo hi ha un moment de molta olla a pressió, com dic jo, l'aigua està ben escalfada, sempre m'agrada veure què hi ha en aquesta aigua, què hi ha en aquesta olla que faci que quan hagi més aigüeta ja fa que vessi l'olla, no? Llavors, per tant, sempre que hi ha algun tipus de crispació és perquè hi ha alguna experiència, alguna vivència que no s'ha reconegut i que no s'ha pogut visibilitzar.
Llavors tu el que intentes és que aflori això, no? El que sigui.
Exactament. Poder nombrar, poder donar espai a això ajuda a poder baixar aquesta tensió interna i també grupal, perquè tot el que no es nombra, encara que no estigui vist o visibilitat, està present en un grup o en una relació.
O sigui, diem-ne que ets partidària de callar poc.
Sí, seria això. Ja. Està clar que no sempre es pot parlar tot en tots moments, vull dir que tot té el seu espai.
S'ha de triar el moment, evidentment la manera, etc. No?
Exacte, potser hi ha moments que potser no falta nombrar un i grupal, però si és algú personal amb algú puc agafar un espai a part i poder-ho nombrar. Però per mi, jo soc partidària de poder visibilitzar el que ens passa per primer reconèixer-nos i també que l'altra persona sigui conscient de l'impacte que té segons quin comentari o actitud. Llavors jo soc partidària que sí, que hem de començar a donar més força al visibilitzar les nostres experiències per poder transformar les nostres relacions.
Sí, aquí la Marita s'hi ha trobat també amb persones que diuen és que ho he dit i m'he quedat ben descansada. És clar, evidentment dir-ho amb assertivitat, etc., no? Respectant l'altra persona, però que important és la paraula, eh?
És molt important la paraula, com tu deies, és molt important saber callar també en un moment determinat, no? Per mi la pregunta clau és per què ho dic? Que és completament lícit desfogar-me, però només per si vull aconseguir comunicar-me i ho fas per desfogar-me, no estàs sent coherent amb la finalitat que és vull comunicar-me amb aquesta persona. Però si dius, no, vull per desfogar-me, doncs et desfogues i ja està. O sigui, la pregunta de quina finalitat té el que dic, si dient-ho, m'acosto més al meu objectiu amb aquesta persona que callant-me, doncs ho dic. Però si potser callant-me m'acosto més a aquesta persona en aquest moment, jo em callo.
Al principi parlàvem sobre l'acceptació i la compassió, i aquí ve el tema dels límits, que potser algunes vegades no estem preparades o no tenim clar la intenció d'aquesta conversa, doncs a vegades és potser no començar-la, no? Jo sóc més de fer aquest primer treball previ, de poder mastegar, veure què m'està passant, què vull expressar, en quin moment fer-ho, i també quan estic disponible per estar amb l'altre, perquè si jo només vull expressar però no estic oberta a rebre el feedback de l'altra persona, doncs, bueno, potser en moment serà així, però jo soc partidària de que estiguem disponibles per tant expressar com també poder rebre el que l'altra persona, com l'impacta allò que li estem comunicant.
A partir de tot el que esteu dient, una relació harmoniosa és una feinada.
De tota la vida. Sí, i no està, o sigui, no s'acaba mai. Igual que la persona no s'acaba mai, no? Tu vas evolucionant des del fetus i cada etapa té la seva, el seu sentit i el seu significat. Doncs una relació també va passant per... I el que és harmònic en un moment deixa de ser-ho perquè... Com que són, les dues persones van creixent i estan en un procés dinàmic, doncs l'harmonia s'ha de reinventar contínuament. Perquè quan entren elements nous, doncs l'harmonia de la parelleta que no té nens doncs és diferent de l'harmonia amb un nen, amb dos, amb tres, amb la mort d'un pare. Amb... O sigui, l'harmonia s'ha d'estar cuidant tota l'estona.
Marie-Jean Trochot. Per comunicar-se no s'ha d'imaginar què passa pel cap de l'altre, sinó comprendre què vol dir.
L'ofensa no és un sentiment simple, van escriure Maria Mercè Conangle i Jaume Soler al llibre Sin ánimo de ofender. L'ofensa és una estructura contenidora d'emocions i materials caòtics i tòxics que nosaltres mateixos fabriquem. S'hi emmagatzemen abandonament, amargor, animositat, angoixa, aversió, gelosia, decepció, desengany, desconfiança, menyspreu, enveja, frustració, humiliació, impotència, indignació, ràbia, rancúnia, ressentiment, orgull ferit, odi, vergonya, etc. Una ofensa, per tant, en realitat ens obre, fins a quin punt ens obre la capsa dels trons del passat, Marita.
Exactament. I allò, no sé com és el dit, de ningú no et pot fer mal sinó, si tu no vols, no? L'ofensa sempre posa el dit a la llaga, però la llaga és teva. És a dir, una persona que et diu que ets un mentider i tu no sents que ets mentidera, dius, ai, aquest tio no sé què diu, ha dormit malament o no. Però quan t'arriba és perquè abans hi ha alguna cosa teva, no? Ahir vaig tenir una sessió de coaching i una noia molt vàlida que està fent un màster va fer una pregunta que ella sabia que era d'una cosa bàsica però que li era confusa i el mestre, el professor se li va riure, diu, això em preguntes tal i qual? I ella en comptes de dir, doncs, és que per anar més enllà en aquest tema m'agradaria, doncs, que aclaressis els termes bàsics i tal, es va quedar callada i va dir, bueno, doncs res, no et faig perdre el temps, no? I m'ho deia plorant i li va afectar moltíssim. I parlant una mica més amb ella, em va dir, no, és que a mi, jo de petita preguntava molt a l'escola i em van ridiculitzar més d'una vegada. I llavors... Què hi havia amb aquesta dona superconvençuda de la seva vàlua personal, professional i tal? Una ferida anterior que no l'havia tancat. Ja se li havien rigut amb aquesta persona. Perquè, i a mi m'impressionava que plorés d'aquella manera i es sentís tan ofesa. No? Llavors, moltes vegades, quan ens ofenen, és molt bo dir... Què hi ha darrere? Què m'està dient? En comptes de, aquest tio o aquesta tia és imperdonable, insuportable, què hi ha darrere d'això? Una ofensa, per mi, és una font d'informació impressionant sobre alguna cosa que no vols veure o que t'ha fet tant de mal que no l'has tornat a revisar, per exemple.
Sí, que acostumen a ser ferides d'infància?
Segurament, sí.
Sí. Sí. Irene?
Sí, des de la comunicació no violenta parlem que l'ofensa és una interpretació, és a dir, potser és un comentari en concret o una actitud, algo que a mi m'estimula, m'activa algo dins meu. Llavors, la meva interpretació és que quan aquest professor o qui sigui em diu segons quin comentari, jo em sento doncs enfadada perquè em connecten segons quina història emocional, com bé comentava la Marita, no? Llavors, per tant, jo diria que l'ofensa en si és una interpretació segons a cada persona. A cadascú ens interactua diferent. Llavors, és molt relativa.
Pel que fa a les relacions sentimentals, el gran tema a la recta final d'aquesta conversa sobre relacions més harmonioses, Marita Ossés, tu dius que entre totes les mentides que es transmeten des de fa anys de pares a fills, de mares a filles, i que les pel·lícules de Hollywood, les agències de publicitat i totes les sèries de televisió exploten, la més nociva, dius tu, clar i català, és el mite de l'amor romàntic, el de la mitja taronja. Per tant, clar, hauríem de començar a desfer mites, no?, si volem tenir relacions més harmonioses.
Sí, igual que quina és la relació més harmoniosa, quina és la parella ideal, no? Per una banda, el nostre sistema nerviós està configurat o programat pel benestar i la nostra ànima està programada pel creixement. I el creixement, moltes vegades, dona malestar o incomoditat, si més no, no? I quina és la parella ideal? La que estàs super, ai, que bé, em balla l'aigua tot el dia, o la que t'incomoda de tant en quant, tan ràbia, tal, i però gràcies a això tires, creixes o descobreixes realment qui ets, perquè al final la parella és un mirall meravellós però cruel, perquè és dia a dia, no? Llavors, què vol dir una mitja taronja? Que és el que abans dèiem també. Una mitja taronja vol dir que hi ha una persona acabada que enganxa amb una acabada, però si aquesta persona que coneixes a aquesta edat seguirà un procés i tu també seguiràs un procés i la qüestió és seguir encaixant. O sigui, no hi ha un encaix d'entrada, encara que l'enamorament, que és com una enajenació mental transitòria, doncs t'ho faci creure, però en realitat tens tota la feina per fer, no?
Dius també de què va l'amor. Quan faig responsable a una altra persona de la meva felicitat o infelicitat, li estic delegant un dret i un deure que només té a veure amb mi. Estic actuant com una criatura immadura que sempre troba fora d'ella mateixa la culpa de les seves desgràcies. Adopto el rol de víctima, em nego a ser protagonista de la meva vida, posant-me en mans dels altres.
Clar, això és Hollywood, no? Ve el príncep i em fa feliç, no? I jo quina feina tinc, no? Llavors, si faig responsable de la meva felicitat a una altra persona, segur que el dia que sigui infeliç serà el culpable, també, no? I en canvi, si penso que alguna cosa tinc a veure jo amb ser feliç, posaré, o sigui, li deixaré a la parella la funció que tingui, però no li faré responsable de la meva vida. Llavors, els grans problemes venen de que tenim el punt de mira a l'altre en comptes de... I l'altre, com deia abans, segurament et posa el dit a la llaga, però la llaga és teva. Llavors, la parella és com una finestra a la interioritat, moltes vegades, però no ens agrada gens entrar a dins nostre.
No sé, Irene, si la comunicació no violenta especifica dinàmiques de parella, concretament.
Sí, el que porta l'amor romàtic són parelles de dependència, en què jo poso el poder a l'altra persona de la que em pot fer feliç a mi i el que l'altre ha de complir segons quin tipus d'expectatives. Llavors, el que volem és crear relacions d'interdependència, com bé nombrava abans, no? On poder ser responsable de la meva pròpia felicitat i poder jo cobrir les meves necessitats i que l'altra persona sigui algú en qui contribueix a estar a favor d'aquestes necessitats, però no que depenguin directament d'aquesta persona. No? El que volem és que l'altre estigui present per enriquir la nostra vida, per sumar-la, per fer aquest camí d'aprenentatge conjunt, però en el moment en què hi ha aquesta relació de dependència mútua, sovint, fa que sortim d'aquesta harmonia perquè ja no estem en un lloc de creixement, sinó que segurament ens fonem en una sinergia de destructivitat conjunta.
Dius també, Marita, la por de decebre és un factor d'estrès de la parella que condiciona en gran mesura la naturalitat de la relació.
Mm-hmm. Sí, per això insisteixo en què important és l'autoestima. Quan dic, quins elements són imprescindibles perquè la parella vagi bé? Connexió, respecte, tal. Ja, autoestima en el seu lloc. Perquè si no tens l'autoestima en el teu lloc, poden passar moltes coses, però que algú t'estimi et pot semblar increïble, no? I pots arribar fins i tot a menysprear una persona, dius, però què em veu, no? I és tonto, si m'estimes, tonto, no? Al contrari, et pot ajudar a descobrir-te com a persona. I llavors, la inseguretat personal fa que relacions que podrien anar molt bé no evolucionin, perquè és difícil per la persona sentir-se estimada i sentir-se capaç d'estimar de la mateixa manera com l'estima, no? Aquí la comparació és que potser m'estima més, és que jo l'admiro molt i ella no m'admira. Cadascú ha de fer el que pot, i en realitat és estimar és intentar acceptar aquella persona tal com és i no voler que sigui d'una altra manera, perquè la meva ment, amb les seves condicionaments familiars, culturals, personals, ha d'entendre, i això seria estimar, que l'altre té dret a ser completament diferent i que allò que la meva ment no entén que existeixi pot existir. Té dret a existir. I a vegades ens trobem una persona que dius, com pots ser així? Doncs pot ser així perquè té una història diferent a la teva. I és entendre i acceptar que hi han coses que la teva ment ni se les pensava i que tenen dret a existir igual, i les pots abraçar o, evidentment, rebutjar. Però l'estima seria deixar que entri allò que en el teu marc de referència inicial no entrava. I per això l'amor ens enxampla.
Sí, l'amor va d'eixamplar-nos.
L'amor va d'eixamplar-nos. Mira, seria...
És com que el teu títol, el títol del teu llibre és de què va l'amor.
Sí, sí, d'eixamplar el mar de referència, que és molt petit. O sigui, estem molt condicionats per la nostra història, tots, no? Llavors, entrar en contacte amb un altre, amb el tema de la comunicació, que comunicar-se al final és manifestar-te tal com és. Tu et deixes veure quan et comuniques, no? I l'altre et deixa veure si es comunica. Llavors, va d'eixamplar la teva tenda.
Per mi seria important diferenciar quan és una admiració des d'aquest reconeixement, des de que algú ens inspira, ens ajuda a eixamplar-nos, no? O quan és una admiració des d'aquesta projecció, idealització, que el que fa és estancar-nos en una forma concreta. Llavors, per mi l'admiració la trobo estupenda, o sigui, a mi m'ajuda molt a poder admirar, a inspirar-me, a aprendre de l'altra persona amb la que jo camino, però és això, poder diferenciar entre aquest reconeixement o aquesta projecció és essencial perquè aquesta admiració sigui des d'un lloc nutritiu.
El que passa que en aquesta etapa transitòria d'alienació mental que ens deia la Marita, anomenada enamorament, hi ha un desgavell que és difícilment compatible amb la relació harmoniosa o amb el que consideríem harmonia.
Sí, i aquí jo veig molt important, perquè veig molt de patiment a la consulta, molt important. Una cosa és que t'agradi moltíssim una persona, que t'enganxi, i una altra cosa molt diferent és fer parella amb ella. Llavors, hi ha vegades que en la primera cita ja estan pensant en... I és, a veure... Una cosa és aquest vincle bioquímic, fins i tot diria, no? Aquest moment de descobriment de l'altre, que em reflexa coses de mi mateixa que jo no havia vist, i que m'enamoro a vegades de la imatge que em donen de mi mateixa, no de l'altra persona, que m'enamoro de l'amor, o sigui, d'aquesta sensació tan agradable de flotar. I una altra cosa és la parella. Llavors és, dona't temps, disfruta'l. Jo no dic que engeguis l'enamorament. Què hem de fer? Viure-ho, disfrutar-lo, el que sigui. Però una altra història és, jo vull estar amb aquesta persona tota la vida, jo tinc un projecte en comú, i confonem una miqueta. Jo tinc molta gent, 30, 40, que posen unes expectatives a les primeres cites, i és, viu això, però això no té res a veure amb si és l'home de la teva vida, whatever that means. O sigui, què vol dir l'home de la teva o la dona de la teva vida, no?
Clar, les expectatives també normalment ens juguen a la contra, oi, Irene? Mm. En una trobada també a l'hora de comunicar-nos.
Sí, hi ha una idea del que pensem de l'altra persona i després el que passa realment. I aquí m'he molt tornar amb el tema de l'acceptació, que per mi acceptar és poder veure la realitat tal com és, o sigui, sense intentar separar la nostra projecció del que està passant. Quan jo tinc una càrrega d'idees del que espero de l'altra persona, fa que m'allunyi d'aquesta acceptació, d'aquesta realitat. Llavors, què passa? Que poso unes expectatives, un pes a l'altre que hauria de complir, que molts cops pues, pot ser que no hi passi, no? Treballar amb l'acceptació implica poder estar present, no? Present amb l'altre, poder estar amb curiositat i a partir d'aquí, amb aquesta presència, veure com em sento, què m'està passant, si em ve de gust continuar, no continuar, no? Però és essencial estar present amb el que succeeix perquè la ment comença a crear moltes històries que fàcilment poden caure amb la frustració.
Bé, aquí acabaríem. Aquí tenim molts programes dedicats, vull dir, perquè aquí podríem estar hores parlant també d'aquesta actitud, no?, i del fet d'estar presents en les converses amb l'altre, i dic, tenim molts programes sobre com aconseguir-ho amb passes pràctiques, perquè aquest seria efectivament un altre repte, oi, Marita? Estar presents.
Sí, estar presents i perquè moltes vegades, i el que passa també en l'enamorament o el que deia abans, una cosa és sentir-se atret per una persona que ens poden atreure moltíssim i una altra cosa és viure en parella, però això d'estar present ajuda a relacionar-te amb la persona i no amb la idea que t'has fet de la persona. Perquè ens fem una imatge, les imatges són fixes, la persona continua evolucionant i continuem relacionar-nos amb aquesta persona. Llavors, estar present és ser capaç de dir esta és la imatge que jo tinc o esta és la persona amb la que m'estic relacionant.
Això no? A vegades passa, però també a l'inrevés. Quan un amic o una amiga o un familiar, sobretot a la família, et continuen veient amb aquella imatge de fa 20 o 30 anys, bé, la Irene no 20 o 30 anys, no, de fa 10 anys o 15 o 20, però és veritat, podrien ser 40 anys.
Sí, i això fa patir molt els adolescents, no? Perquè ells tenen la sensació d'estar fent esforços per canviar, per madurar, i els continuen veient com si fossin nens, no? I és una manca de reconeixement del que passa, del que hi ha, perquè ens hem quedat en la idea que tenim del fill o de la filla. I amb la parella passa igual, eh?
Gràcies per haver tornat a l'Ofici de Viure, Marita Ossés i Irene Glatz. Fins una altra.
Gràcies, un plaer.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.